Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Almenys 15 morts i una vintena de ferits en atacs d'Israel contra dos barris de Damasc i una altra zona nord de la capital siriana. Entre les víctimes dels bombardejos hi ha dones i nens, segons fonts locals. El govern d'Israel assegura que l'objectiu dels atacs han estat edificis militars i casernes de l'organització palestina Jihad Islàmica. Un dels barris atacats, Meseh, és una de les zones més benestants de Damasc, on hi ha ambaixades i residències de membres de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran i dirigents de Hezbollah. Els bombardejos els han llançat des de les bases militars israelianes dels Alts del Golan, un territori de Síria ocupat per Israel des de fa dècades. Més notícies, Vicent Mifsud.
Els transportistes de Tarragona qualifiquen de desproporcionades les restriccions de mobilitat pel risc de tempestes dels últims dies i asseguren que els ha fet perdre un 10% de la facturació d'aquest mes. Demanen reunir-se amb el govern per buscar solucions més realistes. El director de la Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aimat, alerta de la reiteració que pot ser contraproduent.
Si cada vegada tenim un risc de tormenta, hem de prendre mesures tan fortes, al final no només patim el risc de que no es pugui mantenir des del punt de vista econòmic, és que patim el risc de que la gent no faci cas.
La inflació ha pujat lleugerament a l'octubre, s'ha situat en el 2% a Catalunya. S'han encarit sobretot la llum, el gas, els restaurants i els hotels. Els aliments en conjunt mantenen un increment moderat.
Gairebé un terç de la militància ha avalat la precandidatura d'Oriol Junqueras per a tornar a liderar Esquerra. El portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, que ha donat suport públicament a la candidatura junquerista, ha retret avui a la direcció de Marta Rovira que no li hagi fet prou confiança. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Rufián ha confessat que aquests últims anys ha manat poc a Madrid.
També entenc perfectament que, clar, el PSOE el que pregunta és quin interlocutor tinc, no? Amb qui he de parlar? Amb mi? Bueno, sí, poden parlar amb mi, però... Jo durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva, per saber quin color de camisa m'he de posar. Mano relativament poc, diguem-ne. Sempre he manat relativament poc. A veure si canvia ara.
Han trobat mort a Belgrat un cèlebre xef rus que s'oposava a la guerra a Ucraïna. Alexei Zimin, instal·lat des de fa 9 anys a Londres, era a la capital sèrbia per promocionar el seu darrer llibre. La fiscalia ha ordenat una autòpsia amb proves toxicològiques per saber les causes de la seva mort. La BBC, citant la fiscalia, informa que no hi ha cap sospita sobre la seva desaparició i l'apartament on s'allotjava estava tancat des de dins. Zimin, de 52 anys, presentava un programa de cuina a la televisió fins que el van cancel·lar per les seves publicacions a Instagram contràries a la guerra a Ucraïna. La gala Amb un taló per València es farà al Teatre Tívoli dilluns 25 de novembre.
Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones.
Les entrades es posaran a la venda dilluns 18 de novembre i també s'habilitarà una fila zero per a qui vulgui ajudar, però no hi pugui assistir. Degoll de Gom, Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Nederman són només alguns dels noms que hi col·laboraran. La recaptació anirà destinada als professionals de les arts escèniques del País Valencià afectats per la Dana. Esports, Sergi Andreu.
Comencem amb una connexió amb l'exterior. Anem al circuit de Catalunya perquè ja està en marxa el Gran Premi Solidari de Barcelona, que es disputa aquest cap de setmana en substitució del de València, ajornat per la Dana. Allà hi tenim el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Bona tarda. Ara comença la roda de premsa dels dos aspirants al títol de MotoGP, Martín i Bagnaia. Abans ha parlat un Marc Márquez molt satisfet amb aquest any que s'acaba, en què ha renascut.
Un equip que no, en només un any s'ha convertit molt important en la meva carrera esportiva, perquè, per dir-ho d'alguna manera, he renascut, no? Venia d'una temporada molt, molt difícil i he renascut amb victòries, bons moments.
Marc Márquez esgota els darrers dies com a pilot Gresini. Dimarts serà ja pilot de l'equip oficial Ducati i tindrà l'oportunitat de provar el material més recent de la marca en un test en clau 2025.
Gràcies, Damià. L'Espanyol ha ampliat el contracte de Jofre Carreras fins al 30 de juny del 2029, 3 anys més del que l'extrem gironí tenia fins ara. D'altra banda, ja tenim l'horari per l'Espanyol València de Lliga. ajornat fa uns dies per la Danes. Jugarà el dimecres 18 de desembre a 21:45 de la nit. A la Lliga de les Nacions de Futbol, avui partits destacats, França-Israel a Saint-Denis, amb el blaugrana Jules Koundé, a la mateixa hora Bèlgica-Itàlia i Grècia-Anglaterra. Avui, jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet, a les 8, Joventut-Araski i Gran Canària-Cadí-la-Seu. A la Lliga Sobal d'handbol, a 21:45, Barça-Benidorm. En waterpolo, el Natació-Barcelona, primer de grup, rep el Panathinaikos grec, segon a la quarta jornada de l'Eurocopa masculina, un partit solidari amb els afectats de la Dan al País Valencià. El partit és a 21:45. I a la Lliga Femenina de Waterpolo ja tenim un resultat corresponent a la cinquena jornada. És aquest, Sabadell 24, Canoe 12.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb el Zen de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Avui hem sabut que els diagnòstics de diabetis greus en joves s'han multiplicat a l'estat espanyol. A més, la malaltia, a edats primerenques que creix, que a causa de l'obesitat infantil implica alteracions greus i fa que es puguin desenvolupar trastorns cardiovasculars i fins i tot oculars. Ho hem sabut avui, Dia Mundial de la Diabetis, una data escollida perquè es commemora l'aniversari del naixement de Frederick Grant Banting, un dels descobridors de la insulina. Parlem de l'any 1922. Per parlar d'aquesta malaltia, saludem ara a la Mercè Albareda, endocrinòloga de l'Hospital Moisès Broggi i experta en diabetis. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, doctora Albareda. A veure, de seguida entrem en detalls i parlem de dades concretes. Abans, però, per si hi ha gent que encara no ho té clar, què és la diabetis? Com la definim?
Molt bé, la diabetis és una malaltia crònica que el que succeeix és que hi ha una glucèmia, una glucosa, el que normalment els pacients anomenen sucre, més alt en sang del que hauria d'estar. D'acord? I això, aquests nivells mantinguts de glucosa més alta en sang, d'hiperglucèmia que diem nosaltres, diguem-ne que de manera mantinguda, poden fer mal a diferents parts del cos, com són els ronyons, els ulls, el sistema cardiovascular a llarg termini. I això seria perquè tenim o una manca d'insulina o que aquesta insulina no ens està funcionant bé.
Anava a dir, és hereditària o hi ha factors externs, com ara, no sé, penso, una mala alimentació que poden desencadenar aquesta malaltia?
Bueno, hi ha una part hereditària, vale? Hem de tenir en compte que no totes les diabetis són iguals, vale? Hi ha una part, amb una herència més important en uns tipus que en uns altres, però també amb la diabetis tipus 2, que és la diabetis més prevalent, un 90% de la diabetis que tenim és una diabetis tipus 2, hi ha una importància molt important de l'estil de vida, d'acord, i de l'obesitat, no? Aquest augment de l'obesitat, del sobrepès i de l'obesitat que tenim han fet augmentar la diabetis, com ja sabeu, no? Que augmenta molt la seva prevalença en aquests últims anys.
Ara em deies diabetis tipus 2, quants tipus de diabetis tenim?
Bé, tenim la diabetis tipus 1, que és una diabetis que nosaltres n'anomenem autoimmune, és a dir, les nostres defenses el que fan és destruir el lloc del pàncreas on es produeix aquesta diabetis, d'acord? Aquesta seria al voltant del 10%, encara no, un 10% del que seria el total de la diabetis, un 0,2% de la població. Llavors tenim la diabetis més important, la que és més prevalent, com hem dit, la més important, que seria el 90%, que és la diabetis tipus 2, i llavors tenim uns grups de diabetis més petits, unes diabetis, diguem-ne, secundàries, vale? Per exemple, diabetis, si nosaltres ens treuen el pàncreas, que és l'òrgan que produeix la insulina, doncs tindrem diabetis, no? O diabetis secundàries que ens han donat uns medicaments que pugen el sucre. I després tenim també unes diabetis que són molt clarament hereditàries, genètiques, i també tenim el grup de les diabetis que passen, que succeeixen durant l'embaràs. D'acord? I que normalment, en la majoria dels casos, després de l'embaràs, la persona ja no té diabetis. És a dir, la diabetis gestacional.
Sí. D'acord. Abans em deies, no totes les diabetis són iguals. No totes són iguals, per tant, entenc que no tots els tractaments són iguals.
Exactament, exactament, sí senyora. Totes les diagnosis són iguals i per tant no tots els tractaments són iguals, i això és molt important perquè moltes vegades els pacients ens pregunten, no? Com és que el meu veí, el meu familiar, li han donat aquest medicament que va molt bé per perdre pes i jo, a més de controlar la diabetis, i jo no el puc prendre. Doncs, per exemple, diabetis tipus 1, que és aquesta diabetis que diem que hi ha una destrucció de causa de les defenses autoimmune del lloc del nostre pàncreas que produeix la diabetis, aquestes persones es queden sense insulina i, per tant, necessiten insulina. D'acord? En canvi, la diabetis tipus 2, que seria una diabetis que tenim més un mal funcionament de la nostra insulina, en tenim, però no estan funcionant bé, i moltes vegades això va relacionat amb l'obesitat, doncs hi ha una sèrie de medicaments que ens ajuden a millorar o que el nostre cos sigui més sensible a la nostra insulina, o ens ajuden a perdre pes, a més, que també fan que la nostra insulina pròpia funcioni millor, d'acord? I no necessitem una administració d'insulina. Per tant, hi ha uns pacients que necessiten sí o sí insulina i d'altres pacients que no, que poden anar amb altres tractaments, d'acord? Que poden ser pastilles o poden ser tractaments que també es punxen, però que regulin, no són insulina.
M'ha semblat entendre que em deies que la diabetis més comuna és la tipus 2, oi?
Sí, exactament. Sí.
Quanta gent té diabetis tipus 2 a Catalunya?
A Catalunya, bueno, jo tiro unes dades més de cara a Espanya, a Catalunya, que serien quasi el 15%. El problema important que tenim, vale? Bueno, seria de diabetis en general, el que passa que el problema important que tenim és que un 30% de la gent no sap que té diabetis.
Carai.
No? I clar, quan algú no sap que té diabetis, el que passa és que ni la tracta ni la controla, i és quan aquesta diabetis, a mitjà llarg termini, ens pot donar complicacions i complicacions greus.
Home, un 30% de la gent és molt fort?
És molt fort, sí, sí senyor, és molt fort. Per tant, ens és molt important que les persones, que això, que siguem conscients d'això, que les persones facin sempre les revisions quan toquin, i a més, una molt important és la prevenció. Sabem que aquesta diabetis, la diabetis tipus 2, està molt relacionada amb el sobrepès, amb l'obesitat, amb l'estil de vida, d'acord? Llavors, per tant, és una malaltia que podríem prevenir, no? Podríem prevenir amb una bona alimentació, amb el fet de fer exercici, per exemple, i això ens ajudaria molt. I a la detecció precoç, precisament, de la diabetis per evitar les complicacions.
Doctora Albareda, si nosaltres pensem o sospitem d'ostres, a veure si estic entre aquest 30% de la població que no sap que té diabetis, què hem de fer per saber si tenim diabetis o sospitem que la podem tenir?
Hem d'anar a veure el nostre metge de família, d'acord? I llavors ens faran una anàlisi. També ens valoraran una miqueta el risc, no? Per exemple, les persones amb sobrepès o obesitat, les persones que tenen antecedents a la pròpia família de diabetis tipus 2, d'acord? Hi ha també... Amb l'edat també augmenta la freqüència de la diabetis, el fet d'haver tingut una diabetis durant embaràs, la diabetis gestacional, hi ha tota una sèrie de fets, de característiques de cada persona, d'acord, que fan que pugui tenir més risc. I en aquests casos és important anar a consultar el nostre metge de família, que a més de poder-nos fer un anàlisi per detectar-ho, a més, tant ell com la nostra infermera de família ens ajudaran, si tenim un sobrepès, una obesitat, ens donaran consells tant de dieta com d'exercici, per intentar prevenir el desenvolupament d'aquesta diabetis o, si ja la tenim, començar un tractament molt precoç per evitar el desenvolupament de complicacions.
Hi ha alguns símptomes que puguin ser indicatius, és a dir, abans d'anar al metge de capçalera o al metge de família, alguns símptomes que diguis, ostres, això ens pot fer sospitar que tinguis diabetis?
Sí, sí, a veure, moltes vegades la diabetis pot ser, la tipus 2 pot ser asimptomàtica i no tenir cap símptoma, depèn molt dels nivells de glucosa en sang. Quan el sucre en sang, la glucosa en sang és molt elevada, el que tenim, clar, el cos ha d'eliminar aquest sucre, i com l'elimina? L'elimina pel ronyó, pel pipí. Llavors, què passa? De que fem molt més pipí, perquè clar, hem de dissoldre, hem d'eliminar aquest sucre. Al fer molt més pipí, què fem? Tenim molta més set, clar. I bevem molta més aigua. I a més, el que també ens passa és que, com que el cos no pot aprofitar, diguem-ne, aquest sucre, aquesta glucosa que està consumint, que per nosaltres penseu que la glucosa és com la gasolina per un cotxe, què ha de fer? Moltes vegades aquesta persona perd pes, d'acord? Perquè necessita treure energia. Per poder, diguem-ne, per poder funcionar tot el seu cos. I llavors hi ha el que es diu sempre la tríada, no?, de la poliúria, o sigui, estem orinant molt, la polidípsia, tenir molta set, la polifàgia, tenir molta gana i la pèrdua de pes. Moltes vegades també es poden associar, doncs, moltes vegades, infeccions per fongs, que també se'ns poden associar amb tot això, no?
Ostres, déu-n'hi-do. Aquestes, us poden donar pistes, per veure si formeu part d'aquest 30%. També, si teniu aquests símptomes, aneu al metge, no us autodiagnostiqueu, perquè de vegades poden ser altres coses.
Exacte.
Abans dèiem, tenir diabetis pot portar a desenvolupar malalties cardiovasculars i també problemes oculars. Quin tipus de problemes oculars?
El que és la retinopatia diabètica, podem tenir tant afectació a aquesta retinopatia, que tenim com uns puntets, unes hemorràgies de sang a la retina, també com un edema de la màcula, que és la zona que veiem, perquè pensem que la malaltia ocular de la diabetis és una de les causes de la ceguera més importants. D'altra banda, també a nivell cardiovascular, la persona amb diabetis té de 2 a 3 vegades més risc de fer un problema cardiovascular i, a més, de més mortalitat si la fa, però no ens hem de descuidar també dels ronyons. És una de les causes més freqüents, vale, de malaltia renal, i també és una de les causes de malaltia vascular de les cames, de la perifèrica, que ens pot comportar, si hi ha alguna infecció, fins i tot una amputació. Per tant, ja la diabetis és una malaltia que es pot controlar molt bé avui en dia i evitar aquestes complicacions, però que si no la controlem bé ens pot donar complicacions. I també d'altres afegides, també és una causa, també hi ha més persones amb diabetis que tenen problemes, per exemple, depressius.
Ostres, no? També?
També, clar, és que la diabetis és una malaltia crònica que, a més, requereix tota una sèrie de gestió. No és només prendre's la pastilla, és fer una dieta, és fer un exercici. Si anem amb insulina, hem de pensar també moltes vegades que hem de prendre moltes decisions durant el dia respecte al nostre tractament, que també és una sobrecàrrega per cada una de les persones.
Clar.
Anem a un restaurant, què menjarem, què no menjarem, quina insulina em posaré, després faré exercici, m'he de posar menys insulina, me n'he de posar més. Una sèrie de gestió que al llarg del dia, al llarg del temps, sí que amb aquesta persona li suposa una sobrecàrrega.
Clar, perquè la gent ens entengui, si menges un tros de pa més o menys gran, doncs t'hauràs de posar més o menys insulina, hauràs de fer més o menys esforç.
Porta insulina, sobretot les persones amb diabetis tipus, que són les que necessiten insulina. Que necessiten més dosis, diguem-ne, són persones que no van només amb una sola dosis d'insulina al dia, com moltes persones de diabetes tipus 2, sinó que normalment porten una dosis d'insulina lenta i dosis d'insulina ràpida abans de cada àpat, o poden anar amb un d'aquests sistemes de bomba d'insulina.
Això li anava a preguntar, la bomba d'insulina. A veure, aquestes bombes d'insulina què fan? Prenen la mesura i administren la insulina que cal, o tu mateix has de regular la insulina que consideres?
Bueno, una cosa és una bomba d'insulina, que és una maquineta que et va passant insulina constantment a nivell subcutani per sota la pell, i l'altra cosa és el que m'estàs explicant, amb la que estàs preguntant, que és el que nosaltres avui en dia anomenem un sistema integrat o híbrid. ¿Vale?
D'acord.
Amb aquest sistema no només hi ha aquesta maquineta que va infonint la insulina, sinó que a més hi ha una altra cosa, que és el que anomenem els sensors de glucosa. Els sensors és com un filet que portem per que s'entegui per sota la pell, com dintre, quan que el portem enganxat amb un filet que va a sota la pell, i allà, a nivell del nosaltres anomenem teixit intersticial, el que fan és anar mesurant constantment la glucosa, d'acord? I ens envien aquests resultats o amb un aparell lector o directament al nostre mòbil. Llavors, hi ha aquests sistemes que us comento, vale, que el que fan és unir el que diu el sensor amb el funcionament de la bomba, no? Uh-huh. Llavors, ja, el sensor li diu amb un algoritme, és a dir, com un programa, vale, que pot estar al mòbil, a la bomba, que què fa el sucre? El sucre està baixant. Llavors, aquest algoritme li diu a la màquina, a la bomba, posa més insulina. En canvi, el sensor li diu, el sucre està baixant, vale? I què li diu la màquina, l'algoritme, diguem, el programa, li diu a la màquina, para la bomba d'insulina o posa menys insulina. És com un sistema que no seria com un pàncreas. Per què? Perquè la persona quan menja li ha de dir a la màquina menjo, perquè la màquina li posa la insulina d'abans de l'àpat. D'acord? Mm. Però bueno, s'està investigant molt i probablement en un futur, que esperem que sigui aviat, tindrem ja sistemes d'aquests que ja ho cobreix, que no els hi hagin de dir res, no? Que ells sols ja
tant
ho facin.
De bo, tant de bo, perquè déu-n'hi-do, si has conviscut amb una persona amb diabetis tipus 1, déu-n'hi-do, al final semblen matemàtics, eh?
Sí, exactament.
Allò, tornaré a casa amb això m'ha passat, eh? Tornaré a casa amb bicicleta perquè he menjat una mica massa de no sé què, aleshores me'n vaig amb bici, no vaig amb transport públic, que clar, si són des de criatures, com era en aquest cas, ho porten més o menys inclòs, però clar, si és una diabetis que et diagnostiquen a una edat ja força madura, doncs imagino que costa més, no?
Sí que és veritat que normalment a edats més madures la diabetis acostuma a ser la tipus 2, que no necessita una gestió tan acurada, però sí que també és veritat que en una edat madura podem diagnosticar una diabetis tipus 1. No és tan freqüent en absolut, en absolut, normalment la diagnostiquem més de jove, i en persones més grans la diabetis tipus 2, però sí que pot passar. No és una cosa rara.
Doctora Mercè Albareda, endocrinòloga a l'Hospital Moisès Broggi i experta en diabetis, moltes gràcies per la claredat de les explicacions. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Adéu.
Fem una pausa. I heu de saber que avui és notícia la detenció i l'empresonament preventiu sense fiança d'un home de 53 anys acusat de l'assassinat de la Mònica, la seva parella, de qui fa més de 2 anys que no se'n sap res. En Guillem Sánchez, de seguida, ens explica l'última hora d'aquest cas.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
He tingut una gran vida. Em vaig casar jove i vaig començar a treballar a la perruqueria de la meva mare. Vaig ser cosidora, telefonista i vaig estudiar infermeria. Vaig tenir 3 fills i avui presumeixo de tenir 8 nets. Però hi ha una cosa que encara em queda per fer. Acabar amb la leucèmia.
Tria com vols que et recordin i inclou la Fundació Josep Carreras en el teu testament solidari. Informa-te'n a comvolsquetrecordin.org o truca'ns al 932 33 34. Fundació Josep Carreras.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva 3ª edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Maruja Torres, David Bustamante, Eva Soriano. I celebrem 20 anys de Porca Misèria a Col·lapse, dissabte a la nit.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Sant
Josep, feu-lo dormir. El Festival Canto torna a Cassà de la Selva. Del 15 al 17 de novembre, 30 propostes al voltant de la cançó de tradició oral amb Marina Rossell, Artur Blasco, Cocanya, Estimadíssims Malvats, una conversa amb Follim Follam, Germà Negre i molts moments per cantar junts. Més informació a cantut.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
5 minutets i seran 6:15 de la tarda. Guillem Sánchez, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui amb en Guillem ens hem de fer ressò d'un nou cas de violència de gènere, o per ser més exactes, de la detenció del presumpte homicida d'una dona, de la qual encara no se n'ha trobat el cos. Parlem d'un cas que tu ja ens havies portat fa temps, sí. Guillem, vam sentir àudio, si mal no recordo, oi? Fa temps ja semblava que tot apuntava a un crim masclista. Estem parlant de la Mònica, oi?
Estem parlant de la Mònica de la Llana, que és una dona de Valls que va desaparèixer el 21 de juliol del 2022, després d'haver dormit a casa del seu xicot, del Carlos, que té un domicili a Morera de Montsant, al Priorat. La novetat és que, finalment, 2 anys i mig després, els Mossos d'Esquadra han detingut en Carlos i no tenen cap dubte que és l'autor de la seva mort i també el responsable de la desaparició del seu cadàver.
Sospites contra aquest paio ja n'hi havia. Vull dir, a part de les lògiques de carrer que podien fer tu i jo, ells ja en tenien sospites.
Hi havia molts indicis que ara anirem detallant, anirem recuperant, però el cas és que durant 2 anys i mig, insistim, aquest home, en Carlos, ha seguit fent vida al seu poble, Morera de Montsant, que és un poble molt petit, molt bonic, que està al Priorat, i que ell ha viscut amb tota la normalitat aparent possible, i cada vegada que els seus veïns li preguntaven que en sabia de la Mònica, ell deia res, que aquell matí, el del 21 de juliol, que es va aixecar, va marxar, i que no n'havia tornat a saber res més. Insistim que els indicis que passaven contra ell eren molt i molt grans. De fet, en el periòdico i també aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, un any després de la desaparició de la Mònica i gràcies a la col·laboració de la seva germana, la Maria Jesús, vam fer públiques unes gravacions que pertanyen a un àudio que la Mònica li grava a en Carlos d'amagat. És a dir, la Mònica, una dona maltractada, ara veurem com...
Sort que va tenir la rapidesa de gravar-ho, eh?
Mm-hmm.
O la lucidesa, no?
Té tota la pinta de que això ho vivia d'una forma reincident, i en una d'aquestes ella decideix activar la gravació de l'àudio. Aquest àudio va ser recuperat després, i si l'escoltem, veurem durant una conversa que dura 2 hores, és una discussió que dura 2 hores, i ara escoltarem només 2 fragments, mm-hmm. Quin grau d'amenaces en Carlos llançava contra la Mònica un mes abans del seu assassinat.
Lo único que te digo es una cosa. Lo único que te digo es una cosa, Mónica. Sí. Lo único que no me sienta bien a mí eres tú.
No és una amenaça, diu.
No és una amenaça.
Posa els pèls de punta, eh?
Sí, més sabent després del que va passar a continuació, al cap de 3-4 setmanes. Aquesta és una amenaça, n'hi ha més, eh? Durant aquesta gravació, que insisteixo, dura 2 hores, també hi ha instants que no s'han fet públics on el Carlos directament colpeja a la Mònica o l'Escanya, i se senten els gemecs de la Mònica. Ara no posarem cap d'aquests talls, escoltarem un altre tall que té doncs, especial gravetat perquè en Carlos deu diners a la Mònica en aquesta discussió li reclama i en Carlos li diu mañana te va a pagar mi puto padre. El tema és que el pare d'en Carlos estava mort.
Ara recordo, ara que ho has dit, recordo que ho vam comentar.
Mañana te va a pagar mi puto padre.
Su puto padre.
No, mi puto padre.
Ah, muy bien.
¿Vale? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque va a tener la suerte de poderte pagar él. ¿Vale?
¿Qué me estás vacilando?
Sí, dígalo. Es lo único que me falta por hacer. Sí.
Qué pasada, tío. Madre mía.
Ostras, es lo único que me falta por hacer. O sigui, no ho diu com aquell que diu una expressió, sinó li està dient t'ho pagarà ell perquè seràs morta.
Perquè el podràs veure demà. Mm. Clar, clar, clar.
La Mònica, a qui va fer arribar aquesta gravació? I com és que nosaltres la tenim?
Aquesta gravació, la Mònica, la fa arribar a un amic seu i li diu, escolta, si em passa alguna cosa, posa-la en coneixement dels Mossos d'Esquadra, i nosaltres el tenim perquè aquesta gravació també està en poder de la germana de la Maria Jesús.
Això, la germana.
De la Mònica, que doncs, me la va donar perquè la volia fer pública, perquè ella creia doncs, que, bueno, com passa sovint amb aquests casos de desaparicions, doncs les famílies sempre creuen que la policia està fent poc. Durant aquest temps, els Mossos d'Esquadra, i en concret la Unitat Central de Persones Desaparegudes, estaven acumulant indicis contra en Carlos. És a dir, no en feien prou en detenir-lo per les sospites que ja existien. Era necessari doncs, recollir tots els indicis possibles perquè un cop fos detingut ingressés a presó preventivament, que és el que ha acabat passant. Estaven fent la seva feina.
Sí, sí.
La Maria Jesús havia passat un any, no sabia res de la seva germana, tenia claríssim ja que com que havia dormit la nit abans a casa d'en Carlos, amb en Carlos mantenia una relació tòxica, existia aquest àudio i la versió d'en Carlos no s'aguantava per enlloc, tenia claríssim la Maria Jesús que la Mònica estava morta i no entenia per què doncs, els Mossos d'Esquadra no el detenien. Finalment l'han detingut ara.
L'han detingut ara perquè estaven compilant aquests indicis. I ara et preguntaré quins són aquests indicis que han compilat.
Mira, si et sembla, repassem la versió que donava en Carlos perquè els indicis han estat claus perquè el que han fet ha sigut doncs, desmuntar aquesta versió. En Carlos què explicava? Explicava que el dia següent, és a dir, el 21 de juliol, després de passar la nit conjuntament a la seva casa de Morera de Montsant, ell, cap al migdia a les dues, agafa el cotxe i la porta fins al poble que està més a prop de Morera, que és Cornudella de Montsant, i que aquí deixa a la Mònica que agafa un autocar i que se'n va amb aquest autocar a un hotel de Vilanova i la Geltrú. Problema. La Mònica tenia doncs, una cara, un rostre, una dona molt atractiva que cridava l'atenció i el conductor d'aquell dia, que tampoc estem parlant de que sigui un conductor que estigui treballant a Barcelona o a Madrid o a Nova York, estava treballant a Cornudella de Montsant. No recordava...
Ningú amb la descripció de la Mònica, no?
Ningú la, i això ja d'entrada ja feia doncs, mala olor. Tampoc hi havia cap testimoni que acredités que aquell matí hagués vist la Mònica i tampoc els membres de l'hotel de Vilanova i la Geltrú deien que aquell dia doncs, hagués arribat la Mònica. I a banda, i això és molt important, quan agafen els telèfons mòbils de tots dos, d'en Carlos i de la Mònica, i fan doncs, un anàlisi exhaustiu, el que hi veuen és que les ubicacions que assenyalen aquests dispositius no quadren en cap cas amb aquests desplaçaments. És a dir, aquests desplaçaments no es van fer. Ni la Mònica van agafar l'autocar, ni tampoc el Carlos va sortir de casa seva. El que sí que assenyalen aquests dispositius és que estaven junts aquella nit. I el que sí que assenyalen uns informes de violència domèstica, és a dir, de violència masclista que els Mossos han fet durant aquests anys recabant el que hi havia a dins dels telèfons mòbils i parlant amb testimonis, és que la Mònica era una dona maltractada i que, a banda, la nit abans es produeix una baralla molt gran entre tots dos. Llavors aquí ja tenen que el Carlos està mentint i, a banda, tenen un mòbil clar del crim, que és un cas claríssim de violència masclista, perquè en els cicles de violència de gènere és habitual que hi hagi això, que hi hagi una acumulació de tensió, que després hi hagi un esclat de violència i després es torni una fase inicial de lluna de mel. Així és com se'ls diu, o se coneix això com policialment. Llavors, ja havien vist que aquests cicles es produïen entre en Carlos i la Mònica i el dia 20 de juliol tornaven, després d'una fase d'acumulació, a haver-li l'esclat, la baralla, i aquesta vegada, sin Carlos, sembla que consumava les amenaces que li havia fet un mes abans.
El cas no està tancat, falta trobar el cos de la Mònica.
Clar, el cas no està tancat perquè fins que no es trobi el cos de la Mònica, doncs això no es podrà donar per resolt. Aquest dijous al matí ha començat una inspecció ocular al domicili d'en Carlos a Morera de Montsant, que és una casa vella de pedres, de diverses plantes, que inclús té un sòtano, i aquí els Mossos d'Esquadra, tant els investigadors de la Unitat Central de Persones Desaparegudes com els agents de la Policia Científica, estan fent un registre exhaustiu per buscar vestigis, restes biològiques que ajudin a entendre què li va passar a la Mònica aquella nit, perquè tenen clar que la va matar allà i després es va desfer del seu cadàver a fora, lluny, a un lloc on no saben, que no saben on està i on han de començar a buscar. I a banda, també doncs, han trobat alguns detalls, alguns objectes de valor per la Mònica, que tenen claríssim que la Mònica no hagués deixat en cap cas si hagués abandonat en Carlos. Un d'ells és una mescladora de so, de música. A la Mònica li agradava moltíssim punxar música electrònica. I era una dona doncs, que realment no tenia diners. I possiblement l'objecte més valuós, també econòmicament, que tenia la Mònica era aquesta mescladora de so. Doncs estava a casa d'en Carlos. I un últim detall. Aquella nit, la nit del 20 al 21 de juliol, la Mònica demana ajuda a un amic seu, li diu, sisplau, ingressa'm diners que vull fugir. Aquest amic fa l'ingrés.
No retiren mai els diners.
Però la Mònica no pot retirar aquests diners.
Entenc que ell no ha confessat on és el cos.
No, i això és el que doncs, més ràbia fa a la família, perquè, clar, si en Carlos finalment doncs, es prestés a col·laborar amb la investigació i doncs, a posar fi al dolor que ha infligit aquesta família, doncs, seria molt fàcil localitzar el cos de la Mònica. Mentre ell guarda silenci i els Mossos ja diuen que no saben, no tenen cap indici d'on pot estar, serà molt difícil tancar el dol per a aquesta família.
Tu has pogut parlar amb la família, amb la germana.
Sí, hem parlat amb la Maria Jesús, que estava contenta per l'atenció, perquè ja dèiem que fa un any i mig ella ja sabia i ja intuïa que en Carlos n'era el responsable, però clar, dolguda, perquè continua sense saber on està el cos.
Vale, la família estamos muy contentos por la detención. Hombre, no se me ha llevado una sorpresa, porque a veces va a ser que nunca piensas que va a llegar a este momento, y por fin llega. Y ahora estamos con la incertidumbre de a ver qué va a pasar, si vamos a poder encontrar a mi hermana, si en verdad ha sido él, saber qué ha hecho con mi hermana, si le ha hecho algo, si la ha escondido en algún lado o lo que sea. Y la incertidumbre que tenemos ahora mismo y las ganas de por fin para poder descansar la familia un poco y sobre todo descansar mi hermana. Tenemos que esperar y bueno, ya con la noticia esta pues ya por lo menos estamos más contentos, la verdad, y un poquito más cerca de poder encontrar a mi hermana.
Clar, per tancar la història, no? Tancar, tindrà el que puguis, clar.
No, però és important, eh?
Clar.
És important perquè també ella em deia, la Mare Jesús, que necessiten enterrar la seva germana també perquè descansi la germana. Llavors, fins que no trobin el seu cos, la sensació és, bueno, on pot estar.
Aquest és el cas que ens porta avui de la Mònica de la Llana, aquesta denúncia, aquesta detenció per part de la seva parella, d'en Carlos, que tot apunta a que seria el culpable d'assassinat de la Mònica. Avui també ens portes dos casos d'abusos sexuals a l'Abadia de Montserrat i al Col·legi Maristes de Sants les Corts. Per quin comencem?
Comencem per Montserrat, si et sembla.
A veure.
Aquesta setmana s'ha produït la primera condemna contra un monjo de l'Abadia de Montserrat. Fa anys, des del 2019, que sabem que hi havia monjos pederastes a Montserrat. En concret, al periòdico vam publicar el cas del Miguel Ángel Hurtado, una víctima que revelava que havia patit abusos per part d'un monjo, l'Andreu Soler, i que l'Abadia de Montserrat ho havia encobert. Després de fer pública aquesta notícia, vam rebre durant els dies següents el contacte de noves víctimes, fins a 10 joves, nens, que havien passat o havien caigut en les mans de l'Andreu Soler.
Clar, si dius això vol dir que estaven prescrites, no?
Clar.
Clar, si és la primera.
Totes aquestes estaven prescrites. Montserrat, i això és important, va obrir una auditoria després d'aquestes denúncies presentades contra l'Andreu Soler el 2019. En aquesta auditoria van constatar que l'Andreu Soler es comportava com un depredador encobert per la seva institució i van trobar també indicis contra un altre monjo, també prescrit. Per què dic que és important? Perquè mentre ells estaven fent aquesta auditoria el 2019, hi havia un altre monjo que estava abusant d'un menor a dins de l'Abadia de Montserrat.
És el que han condemnat ara, no? Bé condemnat.
És el que han condemnat ara.
És el
primer cas ratificat per la justícia, però és el tercer monjo de Montserrat acusat d'abusos sexuals. És el germà Gabriel que ha arribat a un acord amb la víctima, un noi de 17 anys, per evitar la presó. La condemna el que diu és que són 2 anys de presó que no haurà de complir, i el més important, hi ha una carta aquí de perdó per part de l'Abadia i una admissió per part de l'Abadia de que aquests abusos es van produir a dins de l'Abadia. Si et sembla, els fets, insisteixo, van passar el 2019 mentre l'Abadia estava fent aquesta auditoria interna, i el que va passar, segons el relat de la víctima ara ratificat per aquest acord és que aquest home, en Gabriel, el germà Gabriel, que llavors tenia 39 anys i la víctima en tenia 17, es guanya la seva confiança durant unes trobades que es fan pels joves de Montserrat. El germà Gabriel n'era el responsable comença a mantenir una relació entre el germà Gabriel i aquesta víctima durant els dies següents, setmanes següents, a través del telèfon. Es converteix en el seu guia espiritual i l'acaba convidant a Montserrat, li paga ell, el germà Gabriel li paga a la víctima una de les estances a Montserrat, i la família, molt catòlica, molt creient, molt encegada per aquesta relació que creien que seria tan bona pel seu fill, li dona al fill una ampolla de cava al germà Gabriel per donar-li les gràcies. Què fa el germà Gabriel amb aquesta ampolla de cava? Se'n va per la nit a veure el seu fill, la víctima de 17 anys, l'emborratxa quan mai havia provat l'alcohol i n'acaba abusant sexualment.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenia una pregunta. Dius que han arribat a un acord amb aquest noi de 17 anys, o que tenia 17 anys en el moment dels fets, perquè arribar a un acord amb la víctima permet que no entris a la presó?
Sí, hi ha hagut un acord. Les parts, en aquest cas l'acusació particular que representava els interessos de la víctima i de la seva família, ha arribat a un acord amb la fiscalia i ha arribat a un acord també amb la defensa del germà Gabriel. Era important que hi hagués un reconeixement, una indemnització i que hi hagués també una condemna de 2 anys de presó en aquest cas.
Breument m'agradaria repassar que el Col·legi dels Maristes de Sants Les Corts, una altra denúncia contra un professor. Quantes en portem ja?
Mira, portem en total denúncies policials. La investigació que el periódico arrenca del cas Maristes del 2016 ha localitzat més d'un centenar de víctimes. Però d'aquestes, moltes han anat als Mossos a denunciar delictes que quasi tots estaven una altra vegada prescrits. Però denúncies policials n'hi ha 54 contra 22 professors, 15 dels quals són germans religiosos.
I aquesta última és contra un professor de ciències detingut al setembre.
Aquesta última no està prescrita i aquesta última és la segona que es presenta contra un professor que va ser detingut pels Mossos el mes de setembre, un professor que es deia Nacho, que era professor de ciències i que, atenció, abusava també al mateix temps que el Joaquim Benítez, que és el professor de gimnàs amb qui arrenca el cas Maristes el 2016, estava abusant d'una de les seves víctimes. És a dir, el 2012 tenies el mateix col·legi...
Coexisteixen dos depredadors, el Nacho i el Benítez.
Coexistien dos depredadors. Aquesta segona denúncia la presenta una dona que va néixer l'any 88 i que relata uns abusos que van ser, en aquest cas, anteriors, al curs 2003-2004, i el més interessant, tot i que són més lleus, afortunadament, que els que pateix la primera denunciant, la del 2012, perquè aquesta segona directament està patint agressions sexuals de forma continuada per part d'aquest professor, el que relata aquesta primera denunciant, que té uns abusos de menor gravetat, és el modus operandi, és a dir, com actuava, com la va captar. Ella diu que durant més d'un any aquest professor es va guanyar la seva confiança a l'hora del pati, li deia que ell era una persona especial amb capacitat per localitzar i detectar persones també especials com ella, li donava llibres de Hermann Hesse, com per exemple el Lobo Estepario, i li deia que ell era com el protagonista del Lobo Estepario, i mica en mica li donava llibres perquè escrivissin conjuntament i a quatre mans un conte junts. Li va fer cas, la va fer sentir especial, i durant un any es van a guanyar la seva confiança fins que va cometre aquest abús que ella ara ha denunciat. Veurem si apareixen més víctimes.
Veurem si apareixen més víctimes, que ja en serien quasi una seixantena. Guillem Sánchez, moltes gràcies. Ens sentim en 15 dies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Va, fem una pausa i de seguida en Peyu, que ens presenta nova temporada de Natura Sàvia, acompanyat de la nova biòloga de Natura Sàvia. Avui la coneixereu, la Lídia Freixas.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Kilby el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Requiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Merce i Banc.
Descobreix la ciència a Catalunya. Del 8 al 17 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats gratuïtes al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
patrocinada per BBVA i Amgen.
No havia vist mai res semblant.
Perquè és un invent revolucionari. Els primers rulos elèctrics del món.
Revolucionarà tota la indústria de la bellesa.
La meva vida...
contractada.
I la vida de milers de dones.
Estàs preciosa, mama.
Increïble.
Carmen Curlers. Una sèrie inspirada en fets reals. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT després del 30 minuts.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 13è Festival del Joc, Dau Barcelona, arriba amb activitats per tothom. Una proposta gratuïta que celebra el joc com una experiència cultural que connecta, educa i diverteix. Vine a jugar amb nosaltres i uneix-te a la partida. Els dies 16 i 17 de novembre a la Fabra i Coats. Més informació a festivaldau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Del 2002. Ens visita Lluc Planes, veu autoritzada si parlem de rap i urban en català. Amb ell, entre altres coses, farem un repàs pels hits del 2002, l'any que va néixer.
Aquesta, si sé quina és, l'he escoltat menys que l'altra, crec.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio. De 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minuts de 6:15 de la tarda. Atenció, bèsties i bestioles del món, perquè des d'avui torna Natura Sàvia, Sapere Aude, tornen aquests locus.
Hola, jo sóc l'Albert i sóc el conserge i el jefe d'aquesta universitat.
O aquest altre loco.
Hola, sóc el Quimi, sóc professor i poso els meus coneixements a disposició de la població civil.
O la cara més sensata de totes, la que ha de posar ordre, vaja, que és aquesta.
Bé, aquí em tenen, davant la porta del director, el senyor Jackson. I jo sóc en Peyu, que sóc el cap d'estudis i el professor titular de St. Julian's School.
Peyu, bona tarda.
Hola, què tal?
Com
bona
estàs?
Tarda. Molt bé, molt content, molt il·lusionat.
Home, per favor, des d'avui estan disponibles al 3CAT els 10 capítols de la segona temporada de Natura Sàvia, Sapere Aude. Avui és dia d'estrena. Estàs nerviós o la feina ja està feta i ja no hi ha nervis?
Mira, això del nou consum audiovisual de la plataforma t'ho fa viure d'una manera una mica estranya, perquè abans estrenaves una cosa una hora concreta, llavors podies mirar les xarxes, les reaccions, la gent, estaves allà davant la tele esperant, i ara de cop i volta han penjat els 10 capítols a la plataforma i, bueno, esperant que la gent vagi a la plataforma a consumir-ho i a veure què van dient.
Perquè us passen dades des del 3CAT?
En principi sí, però són setmanals. Ara, no, fins d'aquí una setmana, també sembla tonteria entrar ara. Mira, ja ho han mirat dos. Bueno, un moment, no, esperem. Des d'aquí una setmana suposo que farem una valoració.
Des de ja podeu entrar al 3CAT i buscar Natura Sàvia, Sapere Aude. Si poseu Natura Sàvia, sortirà l'antiga temporada i la nova temporada. Vull
sortim davant de tot.
A la portada sortiu?
A la portada, sí. Home, és l'estrena d'avui, eh? No s'ha estrenat res més aquest mes.
Avui s'ha estrenat Natura Sàvia, el 3CAT, clar que sí. He de dir que, acabo de dir, és la cara més sensata d'aquest trio. Ara penso que potser no es ven bé així, no? Qui dels tres estaria al capdamunt del rànquing de sensatesa?
Dels tres, cap. La més sensata és la Lídia Freixas, que és la biòloga.
No m'espatllis, que n'hi vaig.
Perdó, no dic res més.
Un espòiler, ara.
Doncs, no, som molt sensats tots tres, realment. Tant l'Albert com el Quimí, com jo. De fet, sempre que a mi que sempre se m'acosta gent quan són molt fans de l'Albert Pla i tal, i et pregunten, hòstia, realment és així i tal, hòstia, és que quin personatge, eh? Dic, bueno, ja, jo he vist banquers amb corbata que em fan més por, jo els trobo més personatges.
No,
que
això, més por, segur.
Per això, vull dir que què és un personatge i qui està sensat i qui no.
I ara ho deies, eh? Enmig d'aquesta bogeria o no bogeria, hi ha algú que realment hi posa seny i coneixement, ara. És ella.
Hola, sóc la Lídia Freixas, la biòloga del Natura Sàvia. Tot i que el meu dia a dia la meva especialitat són els mamífers, a Natura Sàvia parlarem una mica de tot. Acompanyarem Peyu per Catalunya a descobrir i a conèixer millor la natura i els animals i la seva curiositat.
Lídia Freixas, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Tu ets bióloga, o sigui, bióloga, però bióloga de debò, eh? No, vull dir, no com aquests que diuen que són profes i no són profes, no?
No, de veritat, de veritat. Vaig estar 5 anys allà.
5 anys de biologia, eh? Exacte. És de les carreres importants, com la nostra.
És de les que s'ha d'estudiar, exacte. Ah. Perquè comunicació audiovisual és...
Anàvem allà.
És un divertimento com un altre.
Escolta'm, Lídia, què vas pensar quan et van proposar això? Com sorgeix la vostra col·laboració? De què us coneixeu?
De res.
De res, jo recordo...
Com la trobes?
Mira, clar, nosaltres vam arrencar... És que em sap greu perquè havia de contestar la Lídia.
Contesta tu, calla tu.
Ella.
No, no, fes, eh? Jo recordo el moment que em va sonar el telèfon,
sí.
Que era un dia de cada dia, a les 9 del matí, i jo estava obrint l'ordinador en el meu despatx, en el Museu de Ciències Naturals de Granollers, el lloc on treballo, i em sona el telèfon, número desconegut, normalment no els agafo quan estic treballant. El vaig agafar no sé per què, i em diu, hola, sóc el Peyu, em coneixes? I dic, ostres, la veu em sona. Dic, sí.
Em sona, tu ets mago, no?
I realment em va vendre molt bé la proposta i em va engrescar, tot i que en el primer moment crec que no li vaig dir un sí. Sí, rotund, li vaig dir, m'ho haig de pensar.
Des de l'escepticisme científic, clar que sí.
Jo en aquell moment, la meva segona filla tenia un any, i a part del repte professional que se'm plantejava, també tenia tota una moguda, pensava, això és una cosa grossa, important, me l'haig de pensar bé.
I com la vas trobar, tu?
Doncs nosaltres feia molts anys que estàvem batallant per fer una segona temporada de Natura Sàvia, que la primera va ser el 2018, 6 anys després... També perquè no ens havíem... Jo havia tingut altres projectes entre Brico Heroes i el Búnker i tot plegat, i amb la tele no havíem acabat de trobar el moment tampoc. Ara va semblar que sortia l'oportunitat i, ostres, amb tot el que havia costat i tot plegat, després quan ja havíem arrencat tota la part de guió amb el Jaume Senyer, doncs malauradament el Jaume ens va deixar, no? I llavors ens vam plantejar una mica tot l'equip, hòstia, què fem?
Què fem, no?
Què hem de fer, no? I ens vam posar una mica en la situació d'en Jaume, de dir, jo crec que en Jaume hagués volgut, de fet era una de les seves lluites, que es fes divulgació de fauna a la televisió i que se'n parlés. I dic, ho hem de tirar endavant, sí o sí. Ara, substitueix-lo, en Jaume.
És que, clar, és una peça complicada, eh?
Era una peça molt important. En Jaume era un gran divulgador, s'explicava molt, te'l quedaves escoltant hores i era interessantíssim tot el que explicava. I ens vam trobar davant del repte de buscar algú. No? Vam començar a fer correveus entre grups de biòlegs de sí. Catalunya i van aparèixer uns quants noms, vam fer unes quantes proves i entre els noms que van aparèixer va aparèixer el de la Lídia. I res, vam fer-li una prova a la Lídia, vam anar un dia a passejar per Osona entre plataners, a parlar d'animals una mica a l'atzar. Vam parlar
Ostres,
de...
tu quina prova més xunga, no?
Bueno,
difícil
no.
Difícil preparar-se coses.
Ella és experta en lirons, vam parlar una estona de lirons i de ratpenats, recordo, més o menys.
Sí,
no?
Va ser com bastant improvisat, eh?
Sí, sí, sí. I ens va agradar molt com s'explicava, la naturalitat i tot plegat, i aquí estem.
Lirons, digue'm alguna dada curiosa.
Ui.
En tinc 0 dades al cap, de lirons. Vull dir que quedaràs moltes. Superbé.
Dormen moltíssim.
Com jo. Separats del néixer. Quantes hores poden dormir?
Ui, hores. Dormen mesos.
Oh?
Poden dormir 6, 7, 8 mesos i hi ha dades de lirons que encara dormen més, sí.
Mare de Déu.
Estiven, que és un concepte que em va agradar molt a mi.
Com que estiven?
Bueno, que estem molt acostumats al concepte d'hivernar,
sí.
Però el d'estivar no.
Ah, d'acord. Pensava que feien com els estibadors del port. No,
els lirons estiven, que vol dir que també poden dormir durant l'estiu, si convé.
Sóc un liró. Clar, dormir com un liró. Sí, sí. Clar, ara s'entén tot. Ara s'entén tot. Tu que ets dona de ciència, has hagut de respondre o corregir gaires bajanades del programa? Sí, ha fet cara que sí.
Algunes sí. Però també perquè ja hi havia coses prèvies que entenc que van treballar amb el Senyer i que cadascú té la seva manera al final també d'explicar les coses i de donar la informació d'una manera, no? I te'l vols fer teu també el contingut.
Clar.
Però crec que és un programa que està bastant treballat i...
I contrastat, sí. Clar.
Ostres, i tant. Clar, quan ens arriba la Lídia, nosaltres, el treball de guió... l'elecció dels 10 animals protagonistes dels capítols i més o menys el que volíem dir de cada animal, ja s'havia fet aquesta feina amb el Jaume.
D'acord.
Llavors la Lídia va haver d'agafar-s'ho, fer-s'ho seu, incorporar coses, treure'n d'altres, no? Perquè s'hi sentís còmode i també amb el que més domina ella i tot plegat. Però deixa'm dir que hi ha un equipàs a darrere i que abans de dir qualsevol cosa la intentem contrastar de totes les maneres possibles. I tota la informació que surt, més enllà de l'humor i l'entreteniment, sí, tota la part de divulgació està molt, molt treballada, molt pensada i molt contrastada.
Tu havies vist la primera temporada, Lídia?
I tant.
Ah, d'acord, per motu propi, eh?
Sí, sí, sí.
I què en pensaves? T'encantava?
M'encantava, sí. De fet, trobàvem a faltar programes com aquest. I quan va dir fa 6 anys, dic, fa 6 anys ja?
Encara no
n'hi ha hagut cap altre.
A la preproducció ho estàveu preparant, que vaig estar a casa teu,
sí,
i vaig al·lucinar 6 anys.
Jo ho tinc claríssim sempre perquè és quan va néixer la meva filla.
Ah, clar, l'Arlet.
Va néixer quan començàvem a rodar, i llavors és que sempre fa 6 anys.
A la primera temporada vau parlar d'anguiles, de serps, de flamencs o de cargols. De quines en parleu ara? Perquè ara has dit la selecció d'animals. De quins animals parleu?
Sí, te'ls puc dir tots, si vols. Ocells petits, tortugues, àligues, llops, abelles, ocells marins, rates, gat masquer, cigonyes i cuques.
Molt bé.
Sí.
T'ho has estudiat?
He estat preparant el programa molt temps, l'he estat postproduint molt temps i l'he estat rodant molt temps.
Sí. Ostres, llàstima que ja s'ha tot gravat i no tenim temps de fer-te colar una paraula carquinyoli per allà al mig, oi? Si no, ho faríem. Us heu inventat una universitat. O sigui, ara en Peyu farà classes a alumnes, serà professor...
Sí. Mira, teníem ganes de donar-li una volta a la primera temporada. La primera temporada era el projecte de tele més gros que vam fer i ho vas fer amb tota la bona fe del món, també com sabíem en aquella època, però en aquests 6 anys nosaltres també hem anat guanyant experiència i trajectòria professional. I llavors ara ens sentíem capacitats de fer una cosa una mica més grossa. I hem convertit tota la part de ficció, que abans era 3 cadires en un plató, en una mena de sitcom surrealista que passa en un entorn universitari. Llavors, és molt guai. Hi ha uns suposats alumnes que eren figurants i públic al mateix temps, perquè en alguns moments riuen del que estem explicant i en altres moments fan d'alumnes. I després hi ha com dos espais. Hi ha una sala de professors i hi ha la classe on fem la classe de biologia, l'equip docent.
I aquest públic barra figurants, és a dir, són figurants que els feu fer de públic o és públic que els feu fer de figurants?
Hi ha una mica de barreja. 50-50. Depèn, sí, sí, sí.
I com els heu seleccionat, aquesta gent? Els figurants m'imagino com, però el públic?
El públic, tenim una base de dades de públic bo que hem anat aconseguint durant els anys a mesura de diferents espectacles, programes de ràdio i diferents coses, sí.
Públic bo, es diu així, a la base de dades?
És una carpeta que es diu públic bo.
Alexi, les diu públic bo, si m'agrada. A banda d'en Quimi, de l'Albert i vosaltres dos, en aquesta nova temporada també hi ha aquesta persona.
Nois, us he deixat a la sala de professors un mapa amb la migració de les oranetes. I va, espavileu!
Qui és aquesta senyora? Voleu dir que té edat de treballar?
Lídia, qui és aquesta senyora que potser no té edat de treballar?
Aquesta és l'Iris Pérez.
Sí.
En Peyu la coneix molt millor. Jo la vaig conèixer al Natura Sàvia. I ella també posa seny una mica a la universitat, a la sala de professors.
De què la coneixes, l'Iris?
Doncs l'Iris és una veïna de Muntanyola. És la filla de l'Alexis, que treballa a la brigada del poble.
Que bo, que realment la coneixies, eh?
Sí, sí. Havíem fet alguns vídeos a l'escola de Muntanyola i jo deia, hòstia, aquesta nena...
Xerida, aquesta noia.
Aquesta nena té talent i pot fer coses. Llavors em feia gràcia introduir com un personatge de la seva edat tota aquesta moguda. I està molt bé perquè interpreta un personatge que és una senyora de 60 i pico d'anys que està a punt de jubilar-se i que està allà com de tornada de tot.
Hi ha molta canalla que és així, eh? Que els sents parlar i dius, hosti, tu, la meva tieta Conxita aquí tancada en aquest cos.
Sí, sí, doncs allà està.
De moment tenim aquesta nova temporada de Natura Sàvia penjada al 3CAT. A la tele lineal sabeu si apareixerà? Sabeu alguna cosa?
Això és un misteri, això és un misteri. No és que no ho vulgui dir. És que...
No, però que ho posaran, home.
Home, jo entenc que sí, jo entenc que tard o d'hora ho acabaran posant a lineal, però bueno, allò de la plataforma també és molt nou i estan experimentant també, eh? A vegades és, bueno, això ho posem a la plataforma, això ho posem a lineal, no. I van provant.
Lídia, a tu t'ha agradat l'experiència audiovisual?
A mi m'ha agradat.
O n'has acabat una mica farta de dir, val, Natura Sàvia, d'acord, res més?
No, jo no sé com és amb altres productores i amb altres formats, però clar, jo estava fent el que més m'agradava també, no? Que és parlar de natura, de biodiversitat, i crec que l'equip és molt maco i per tant he estat molt bé. És cert que al principi, abans li deia, agafava forces mals de cap.
Sí, eh?
Arribava a casa amb bastant mal de cap, de l'atenció, sobretot de l'autoresponsabilitat, no?, d'un mateix. Al final parlo de moltes coses, de moltes jo no en soc experta, ja hi ha els seus experts, i posar veu a tants experts doncs té aquest pes, no? Però un cop vam trobar una mica la fórmula i així, doncs realment encantada, i els rodatges eren llargs però passaven ràpid.
El pes de fer les coses ben fetes, com fan el Natura Sàvia, ja us ho ha dit en Peyu, informació contrastada, per tant, a part de comèdia i a part d'entreteniment, hi trobareu, doncs això, informació pel que fa al món de la ciència. Tele ben feta, tele d'aquella edificant, digna de televisió pública, que trobeu des de ja disponible al 3CAT, 10 capítols de la segona temporada. Tots a recuperar-ho avui, que així tindran unes estadístiques que els hi faran mal als ulls. Peyu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Lídia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, anem al butlletí informatiu. I a la tornada, ha de parellada. Avui crec que porta paelles.